Radio Estel.
Obrir l'espai de ciència. Sabeu que els dimarts parlem de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català.
Hola.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Quan s'apaguen els micròfons parlem d'altres coses.
Sí,
també.
Avui de pel·lícules de por.
Amb la nostra Vanessa, que també la tenim per aquí. Ella ja ens ha dit, a mi no m'hi trobeu, eh?
No, ella sembla que no em veurà gaire.
No.
Però a tu i a mi ens agraden, eh?
Sí. O sigui, a veure, jo t'haig de dir que a vegades sí que em fa respecte, eh? Perquè l'altre dia va venir la Lorea Arrizabalaga, que és una col·laboradora del programa, i ens deia, diu, és que tu, Mercè, no pots veure cap, però algunes sí. O sigui, jo crec que també... Jo m'ho mesuro per l'estat, saps?
Val.
No sé, com
el
dia.
Que et demana el cos.
Sí. I hi ha dies que sí que me demana.
Molt bé,
molt bé. Que no. Però tu ets un tu
expert, a mi m'agraden. No tinc molt de temps per veure pel·lícules i ara me'n posàveu alguns exemples i jo m'avergonyia reconeixent que no sabia ni de què estàveu parlant. Però perquè tinc poc temps.
Ja.
Però quan en tinc una mica rona i busco sèries o busco pel·lícules, normalment les busco o bé de misteri o bé de por. M'agraden.
Veus, jo potser sóc més de misteri, et diré.
No, misteri,
de misteri
sí,
també, eh?
Segurament
misteri,
també
sí.
Més. Però a mi aquest puntet de por, de passar por, allò que dius,
sí.
Ostres, aquest m'agrada.
Misteri sí, t'hi trobem, Vanessa, o no? Sí, misteri sí, bueno. No sé si estem fent molt misteri del que parlarem
sí.
Avui. Què ens proposes? Perquè ens proposes fer un viatge a dins de les entitats més petites de la natura per veure de què estan fetes.
Exacte, anem a conèixer els àtoms avui.
Vinga, doncs hi anem.
Vinga.
Anem-hi. Per cert, abans d'entrar, et demanaré context, eh?
Què vols dir?
D'on surt la idea dels àtoms,
eh? Ah, dels grecs, com moltes coses, dels nostres antics pensadors.
Oh, ells, tant!
Ells pensaven.
Ells pensaven.
Sí, ells pensaven.
Ells. Ells pensaven. Això, ells.
Passaven el dia pensant, aquella gent, alguns,
sí.
I de fet van arribar a una conclusió que sembla sentit comú, però no està tampoc tan clara, no? Que si esmicoles alguna cosa, qualsevol cosa, i la vas tornant a bocinats cada cop més petits, cada
sí.
cop més petits, ells, alguns d'ells deien, potser arribarà un moment en què ja no puguis trencar més, que arribaries a les entitats més petitones, que ja no pots fraccionar. Mm. I això serien els àtoms. Àtoms ve d'una paraula d'una arrel grega, que vol dir que ja no es pot trencar més.
Uh-huh.
Per tant, aquesta és la idea dels àtoms, una cosa molt petitona, que ja no es pot trencar més. I alguns pensaven que la matèria estava formada, per tant, per aquestes entitats que no en tenien ni idea de què eren,
uh-huh.
però que vindrien a ser els maons més bàsics de tot. No? I això ja era, com et dic, fa molts segles, però es va abandonar aquesta idea,
uh-huh.
Però a final del segle XVIII la rescata un físic britànic, que es deia John Dalton, que sense tampoc saber què eren els àtoms, però rescata la idea. De dir, home, doncs potser tot això que estem veient, i nosaltres també, estem formats per petites entitats que ja no es poden trencar més, els àtoms. Aquells que pensaven això, segle XVIII, començament del segle XIX, en deien atomistes. I, a més, despectivament. Els,
atomistes.
I eren com excèntrics. Eren considerats que els hi faltava un cargol.
Sí.
Perquè això, que ja et dic que ens sembla molt sentit comú avui, o que tenim assumidíssim, en aquell moment no estava tan assumit.
Així doncs, Joan Anton, quina és la primera referència que tenim d'un model atòmic?
Aquí hi ha bé la física més moderna, contemporània moderna, i això es produeix a final del segle XVIII, del segle XIX, perdona. El 1897 hi ha el descobriment que fa Joseph John Thomson, que era un físic britànic, que és el primer descobriment d'una partícula fonamental, ni més ni menys que descobreix l'electró. Aquest tio era un crac, no només perquè descobreix l'electró, sinó perquè va ser professor d'un munt de premis Nobel i de molta gent famosa,
sí.
Com Max Born, Oppenheimer també va ser
Mira.
Alumne seu, és a dir, va tenir alumnes que van ser molt, molt reconeguts. Doncs aquest home descobreix l'electró, era la primera partícula que es coneixia.
Uh-huh.
I ell, amb la idea dels àtoms, diu, doncs la matèria estarà composta d'unes com una mena de boles, encara no s'havien descobert els protons, només els electrons, com una mena de boles, i com si fos un pastís, hi hauria els electrons posats com a cireretes en aquesta bola. Aquest és el primer model atòmic, així com modern, i el fa Thompson és molt imperfecte, però ja ha donat el primer pas. I després ve un gran físic neozelandès, que es deia Ernest Rutherford, que el 1911 descobreix el protó, que ja és la parella de l'electró. L'electró, recordem que és una partícula molt petitona, amb càrrega negativa, elèctrica negativa. Rutherford descobreix el protó, càrrega elèctrica positiva, 1.836 cops més massiu, amb més massa, que l'electró. I Rutherford ja té la parella, té l'electró i té el protó, i crea un model atòmic més avançat que el de Thomson, que és un nucli on es concentren els protons, com si fossin boletes allà, i electrons més petitons, boletes més petites, que donen toms al voltant del nucli.
Arribem a un punt capdalt amb l'aparició de la mecànica quàntica, de la qual tu n'ets expert, no?
No sé què vol dir ser expert de la quàntica. De fet, no, t'ho dic de debò. En alguns famosos, perquè en alguns famosos quàntics, famosos, d'aquests els sí. Deien, escolteu, vosaltres enteneu la quàntica, i molts deien no.
És que jo, Joan Anton, de debò, Lo de la quàntica...
Mira, et diré ara una cosa que és una mica provocadora. Jo penso que és més simple entendre la quàntica quan no n'entens que quan n'entens. Perquè quan n'entens, ja dius... Com és possible? Un dia dedicarem un programa a la quàntica.
Va, sisplau.
Un dia explicarem
fascina,
de manera simple.
Sí? Molt, va. Perquè jo crec que sóc de la part de que no tinc ni idea.
Pues llavors s'entén millor així que no. Val, doncs farem un programa de la quàntica i explicarem què és la quàntica, i sí, per tots els públics.
Val, d'acord.
Bueno, arriba la quàntica al començament del segle XX. Això trenca tots els esquemes. Recordem que, a més, la quàntica no la crea un científic. Per exemple, Einstein va crear la relativitat, no? Newton va crear la física de Newton. No, la quàntica és un conjunt de científics irrepetible. Bohr, Planck, Schrödinger, Heisenberg... Un munt de científics que col·laboren per crear això tan animal, tan bèstia, que anomenem quàntica. I la quàntica diu, cura, perquè aquest model de Rutherford, de l'àtom on hi ha uns electrons que giren al voltant del nucli, no pot ser així. La quàntica ens diu, els electrons que giren no poden ocupar qualsevol posició. Les posicions dels electrons estan perfectament definides, i a més, aquestes òrbites que tenen els electrons tenen salts entre una òrbita i l'altra. No pot haver-hi una òrbita entremig. Són aquestes. Hi ha una òrbita, després n'hi ha una altra, i estan perfectament definides on es troben aquestes òrbites. Això s'anomena quantificades. Estan quantificades. A l'electró, per saltar d'una òrbita a una altra, li has de donar una energia que és la justa necessària com per saltar al següent esglaó. No pot saltar entremig, ha de saltar directament a òrbites que estan, com et deia, quantificades. Això és el que ens diu la quàntica, i a més, la quàntica, hi ha un principi, que és el principi d'incertesa de Heisenberg, que diu que d'una partícula fonamental, l'electró, no pots conèixer alhora, amb total precisió, on és i a quina velocitat es mou. Com més vulguis conèixer on es troba...
Impossible.
Pitjor coneixeràs la seva velocitat. I al contrari, com més vulguis saber la seva velocitat, pitjor sabràs on es troba. Això és el principi d'incertesa de Heisenberg, i es compleix, i sembla que és una llei de la natura, que la natura li dona la gana de tenir aquesta llei. I això el que fa és encara complicar molt més el model atòmic, i diu que aquestes òrbites on es troben els electrons no són òrbites com els planetes, que ara mentalment tenim allà uns cercles que giren, sinó que són com una mena de núvols de probabilitat. Què vol dir núvols de probabilitat? Vol dir, l'electró realment no sé on és, però sé que es mou dins d'aquest núvol on hi ha una certa probabilitat de trobar-lo. Imagina't un núvol en forma de buit. Una forma
infinit,
de buit.
No?
Un infinit.
Sí.
Això seria un núvol de probabilitat. Doncs dius, l'electró té una certa probabilitat de trobar-se en algun punt, no saps on, en algun punt dins d'aquest núvol que forma un número buit. A més, i ara veuràs com fas cataclac, a més, quan en un dispositiu vas i mesures a veure si trobes l'electró dins d'aquest buit, d'aquest núvol, el trobes a tot arreu alhora. És com si l'electró, que és indivisible, és fonamental, però és com si l'electró alhora es pogués trobar, n'anomenem deslocalitzat, a tots aquells punts alhora. De manera que la quàntica ens dibuixa unes òrbites dels electrons al voltant del nucli, que anomenem orbitals, que tenen forma de núvol. I es comencen a donar noms en aquests núvols. Per exemple, hi ha els orbitals S. Els orbitals S tenen forma esfèrica, que són simples d'entendre, esfèrica. Després hi ha els orbitals P. Els orbitals P són aquests en forma de buit, com un núvol que té dos lòbuls, no? Després hi ha els orbitals D, que tenen forma de dos buits, un buit i un altre buit posat en perpendicular. I així es van definint figures a on és més probable de trobar els electrons. Però torno a dir, mai saps exactament, en un moment determinat, en quin punt es troba l'electró. Per tant, fixa-t'hi que complicat aquest model atòmic, com ha evolucionat a partir de la quàntica. Because we're all just protons, neutrons, electrons, the rest on a Sunday. Work on a Monday and someday soon we'll be singing the old tunes. Tornem a parlar de la quàntica?
Sí, perquè ens faltava un component.
Quin és? Que és el bàsic, no?
És el neutró, no, és un dels bàsics, però teníem els electrons, teníem els protons, teníem la quàntica que ens havia començat a ensenyar com es distribueixen els protons al voltant del nucli, els electrons, però ens faltava un component que sabem que també és part dels àtoms, que és el neutró. Això ho descobreix Chadwick l'any 1932. I ara sí que sembla que ho tenim tot, perquè tenim un nucli on hi ha protons i neutrons i electrons girant al voltant en aquests orbitals, en aquestes formes tan estrambòtiques que tenen les òrbites dels electrons. Però res no és tan senzill i sembla que la natura vol complicar-nos les
la
coses.
Vida,
és que la natura, Mercè, no té per què ser entesa pels humans. No s'ha fet perquè nosaltres la puguem entendre. Al contrari, nosaltres estem intentant entendre la natura. I el que fa la natura és aquestes òrbites que tenen aquestes formes tan divertides i que no acabem de saber explicar i que estan fetes d'electrons que giren, ens diu, l'electró d'aquestes partícules és l'única que realment és fonamental, que realment és indivisible. I allò que anomenem protons i neutrons, que durant molt de temps vam pensar que també eren indivisibles, vol dir que eren fonamentals, no ho són. De manera que al segle XX, científics nord-americans, fent en un procés molt llarg d'experimentació i, a més, per vies independents, arriben a la conclusió de que neutrons i protons són divisibles. Per tant, no són partícules fonamentals, sinó que els pots trencar encara més i estan formats d'una entitat que és superfascinant, que es diuen quarks, que potser hauràs sentit a parlar
alguna vegada. Sí.
Els quarks, que són aquestes sí partícules fonamentals, de manera que combinant quarks es formen els protons i els neutrons. Per tant, repassant, Mercè, model atòmic.
Model atòmic.
Nucli, format per protons i neutrons, però cap d'aquestes dues partícules és fonamental. A la seva vegada es poden trencar encara més amb quarks. I al voltant, electrons, que aquests sí que ja no es poden trencar, són fonamentals, igual que els quarks, que giren en uns núvols de probabilitat que no acabem d'entendre al voltant dels nuclis. I d'això, tu i jo estem fets.
I ja està.
Home, et sembla poc.
Oh, et sembla poc.
És fascinant. Pensar que això ens funciona, que aquest model l'utilitzem industrialment, que ens ha permès avançar, per exemple, amb la construcció d'ordinadors, de memòries d'ordinadors, o amb la construcció o la fabricació de medicaments. Vol dir que sembla que és així, del que està fet tot, i ja veus quin model més absolutament abstracte i complex que és comparat amb els primers models que semblaven més simples i que, per cert, la natura hauria pogut escollir, per no complicar-nos a la vida, que serien unes òrbites circulars, aquestes naïf, però mira, la natura no les va voler escollir i ho va fer d'una manera molt complicada.
Joan Antoni, és que aquí a la peixera...
A veure, què està passant? Ja, què està passant? Perquè et veig riure i no sé, jo estic d'esquenes.
És que està plovent aquí fora, però és que aquí m'estan plovent les crítiques.
Què et diuen?
Mira, no ho puc dir per antena.
No?
No, perquè és que són tremendos, són uns bandarres, Joan Antoni.
No sé què dir-te, perquè no sé què t'estan dient.
I la primera, però la pitjor és la Paula Moreno, que és la tècnica de so. Aquesta és la pitjor de totes.
Si no em dius què t'estan dient, no et puc defensar.
No, jo t'ho agraeixo molt. Val. Saps què em deien? Mira, el Ferran sí que em deia, ostres, pregunta-li al Joan Anton, amb una frase s'ha quedat, com definiria la física quàntica?
Ostres,
m'ha dit una frase per tontos.
No, crec que em sobra la frase, crec que em sobra, i només en una paraula ho definia. Sí.
Quina?
Impossible. Impossible.
No, clar.
Sí, mira, i t'ho diu un quàntic. Et puc posar un exemple molt simple?
Sí, sisplau.
Mira, imagina't que vius en un paper. Sí. Ets de dos dimensions, som de dos dimensions, i vivim en un pla, en un paper. Però resulta que hi ha una tercera dimensió que nosaltres mai no la coneixerem, no? I en aquesta tercera dimensió hi ha una taula que mai sabrem que és una taula. Què veiem nosaltres amb el nostre món de dues dimensions? Només veiem la taca de les quatre potes. Uh-huh. Quan aquestes quatre potes es projecten sobre el paper on nosaltres vivim, veiem que hi ha com unes taques. I algú mou la taula. Tot això nosaltres no ho sabem, però algú mou la taula. I nosaltres veiem que aquelles quatre taques en el nostre món de dues dimensions es mouen.
Es mouen.
Els nostres científics de dues dimensions, durant molts segles de dues dimensions, han estat estudiant aquestes taques de dues dimensions. I han arribat a la conclusió de que quan una taca es mou, les altres es mouen solidàriament. Totes es mouen solidàriament. I de manera que han derivat una llei de la natura que diu, quan es diu la llei de les taques, i diu, quan una taca es mou, les altres es mouen de manera solidària. I pensen, pobrets, que han entès la natura. I no han entès res. No saben ni que hi ha una tercera dimensió, ni que hi ha una taula, ni que el que estan veient són projeccions de les potes de la taula. Doncs això és la quàntica. Jo penso que la quàntica és un intent que hem fet nosaltres i que no ens falla mai per entendre una cosa molt complicada que es diu la natura. I és com si estiguéssim veient les quatre taques de la taula sense saber que hi ha una taula, i per això ens sembla tan complicat. Potser si ens poguéssim mirar la natura des de fora, diríem, mira, però és molt simple, és fàcil. Però no podem, no podem.
Parlarem de la quàntica.
Molt bé,
sí,
perfecte,
va,
aquest serà el repte.
Va. I per anar acabant, Joan Anton, com podríem saber més, o sigui, dels àtoms? No sé si hi hem parlat.
Sí, per exemple, els elements químics. Quan vam estudiar els elements químics a l'institut,
sí,
que això no fa tant que ho has estudiat,
bueno,
doncs,
no,
doncs tenim tots els elements químics a la taula periòdica dels elements, que no et preguntaré perquè sé que te la saps.
Sí. Hi havia dinosaures. Mira, jo només et dic que això és el que m'ha arribat. No, que, quan tu vas estudiar física, hi havia dinosaures.
Sí,
jo et facis una idea del que m'arriba des de la peixera.
Molt bé, jo llavors que seré un
Paula
fòssil,
Morena.
Jo ja seré un fòssil directament, d'aquells prehistòrics.
Ai,
total.
Déu meu, que jovent.
Llavors, la taula periòdica dels elements
ens
endreça tots els elements químics. Mm. El que diferencia un element químic és el tipus d'àtom del qual està fet. Per exemple, l'hidrogen, el número 1, té un àtom que només té un protó dins el seu nucli. Mm. L'heli, número 2 a la taula, té un àtom que només té dos protons en el seu nucli. El liti té 3 protons, el bor té 4 protons, el nitrogen té 5 protons. I així és com s'ordena, s'endreça tota la taula periòdica. De manera que el que diferencia un element químic del següent és quants protons té en el seu nucli.
Val.
També quants electrons. Mm. Són els mateixos, perquè un àtom ha de ser neutre, no pot tenir ni càrrega positiva ni càrrega negativa. Mm. Per tant, si tens dos protons, has de tenir dos electrons directament. I així fixa-t'hi que els àtoms, diferents composicions de protons amb el seu nucli, ens van generant tots els elements químics de la taula periòdica. Així
doncs,
de fàcil.
Ens...
No, jo sempre li dic, no, mira, jo li dic a la gent, li dic, què us va agradar quan us van ensenyar la taula periòdica dels elements a la classe? Mira, veus, la Vanessa diu no. Diu no.
No?
Val.
A mi em va agradar molt.
Val, doncs mira,
I
la meva resposta.
Rara, eh?
No,
sí.
No, fixa't, la meva resposta és, Vanessa, em sap greu, vas tenir un mal professor. Mercè, estic molt content, vas tenir un gran professor. Perquè la taula periòdica dels elements és fascinant.
Sí,
només cal que te l'expliquin bé.
Sí.
Si no te l'expliquen bé, és un rotllo. No entens per què serveix. I només fas que estudiar símbols i altres cosetes, no? Que no saps ben bé per què serveix.
Vaig estar a punt d'estudiar química, jo, eh?
Mira,
sí.
I per què no ho vas fer?
Mira, perquè teníeu química o lletres. Mira la peixera, diuen, no ens ho creiem ni de broma. Bueno, ja portaré un dia la meva professora de química.
Vinga,
ara
va,
que te'n diuen.
Va,
Joanatan, un plaer sempre.
Igualment.
Tenir-te moltíssimes gràcies, eh?
Well, Lanthan nights have just begun. Lanthanum, cerium, and prasio, dimia.
Radio Estel.